L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Encetem setmana, també informativament parlant. És el moment de fer aquest recorregut pels pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre i fer-ho des d'aquest informatiu que poden escoltar tots els dies a aquesta hora, a la 1 i a les 7 de la tarda, des d'alguna de les 6 emissores municipals associades a Emute. A l'hora de començar, com sempre, el nostre agraïment per escollir una d'aquestes 6 emissores per conèixer quina és aquesta actualitat. Una actualitat que avui ens marca, com diem, un inici de setmana, perquè és 14 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs bona part dels primers minuts d'aquest informatiu els dedicarem a repassar temes que fan referència a qüestions legals. Per exemple, la que més ens ha cridat l'atenció en principi i perquè posa en alerta altres situacions paregudes que pugui haver, com la que està vivint l'Ajuntament del Perelló, que ha de recórrer l'intent d'un particular belga de registrar com a marca europea l'oli de la població. L'Ajuntament del Perelló ha recorregut l'intent d'un particular resident a Bèlgica de registrar com a marca Oli del Perelló en l'àmbit de la Unió Europea. El consistori ha decidit ara actuar presentant formalment la seva oposició davant l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior de la Unió Europea a través d'un agent oficial de la propietat industrial per preservar la denominació i la producció oleícola integrada dins la denominació d'origen protegida del Baix Ebre i el Montsià. L'alcalde Ferran Cid justificava la mesura per defensar els interessos dels productors locals, evitant un ús comercial fraudulent i il·legítim del nom que encara no estava registrat. El mateix alcalde del municipi explicava que el consistori es va assabentar del cas per una empresa que vigila la marca de la salsa olimelada i que s'ha encarregat també d'aturar administrativament aquest registre. Escoltem-s'hi.
Han ficat Oli del Perelló i ens fa un comunicat dient: senyors, al tanto, que hi ha una empresa X d'unes persones que volen entrar i volen patentar. Decididament, contractem aquesta mateixa empresa que ens porta l'oli melada perquè ens porti tota la part jurídica i tota la part de paralització de l'oli del Perelló.
L'alcalde del Perelló també atribuïa l'intent de registre a un possible engany per obtenir beneficis aprofitant el renom de l'oli que es produeix en aquesta població.
Si són les estafes o les maniobres que el mercat produeix avui dia, i tens que estar atento, perquè si no este producte hauria sortit en l'oli del Perelló i a millor ningú s'hauria enterat. Potser això s'ha exportat a l'estranger i no s'hauria estrenat. En un número de marca registrada ja, i clar, això es dona a aquesta empresa, quan se dona compte és quan t'ha registrat i es fica a la pàgina web o internet i quan la van localitzar i van donar l'avís i aquesta empresa està al servei nostre per coses d'estes. Puc vigilar, perquè clar, des de l'Ajuntament és molt difícil.
Parlant concretament del cas, el Butlletí de Marques Comunitàries del 26 de setembre del passat 2012 publicava la sol·licitud de registre de la marca Oli del Perelló a càrrec d'un particular de nacionalitat belga que posteriorment ha resultat ser propietari d'una finca al terme municipal. El consistori va tenir coneixement dels fets el passat desembre a través de l'agent oficial de la propietat industrial Àngels Llécora, encarregada de registrar i vigilar la marca registrada de la salsa oli melada a base de la mel i l'oli de la població. L'Ajuntament del Perelló va presentar el mateix desembre passat i davant el registre de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior de la Unió Europea i a través de la mateixa empresa de Llécora observacions a tercers, atès que el consistori no té registrat el nom. Tot per tot plegat, segons explicava Llécora a l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un cas flagrant amb possibilitats elevades d'èxit per als interessos de l'Ajuntament, que en cas contrari encara podria presentar un recurs administratiu. Entre els principals arguments aduïts per denegar aquesta petició del belga es troba l'afectació als interessos dels productors locals i al seu prestigi, però al mateix temps els efectes que el registre tindria atesa la seva pertinença e identificació amb la denominació d'origen protegit d'oli vegebre i Montsià, reconeguda i protegida per la mateixa Unió Europea. Així, l'autorització del registre suposaria, de facto, l'apropiació d'una part de la mateixa denominació d'origen. I d'aquest singular cas legal que ha encetat avui el nostre informatiu del Perelló, passem a un altre cas que també va pels tribunals des de fa prou temps. Em refereixo al tema del Pla Hidrològic Nacional. I és que el Tribunal Constitucional ha acabat desestimant el recurs d'inconstitucionalitat que el govern valencià va presentar l'any 2004 contra la derogació del Pla Hidrològic Nacional. Segons comunicava el passat divendres el Tribunal Constitucional, el recurs es fonamentava en l'argument que en la derogació per decret llei efectuada no concorren les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat previstes i que, per tant, es tracta d'una decisió arbitrària i fonamentada en informes que no eren reals i que són contraris als principis de solidaritat. El Tribunal Constitucional no entra a valorar, d'altra banda, la necessitat de pal·liar les deficiències hídriques i sosté que no hi ha abús de la fórmula del decret llei. El Constitucional afegeix també que l'argumentació de la derogació està fonamentada en el preàmbul del Real Decret 2/2004, que modifica el PHN, així com en el debat que es va suscitar al Congrés dels Diputats sobre aquesta derogació. El recurs d'inconstitucionalitat va ser presentat el juliol del 2004 per l'aleshores president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, qui va fer d'aquesta qüestió un dels eixos de la seva política. Preguntat sobre aquesta decisió judicial, el vicepresident del govern valencià, José Ciscar, assenyalava també el divendres que tot just havia acabat de conèixer la notícia, però que l'executiu es trobava analitzant-la, aquesta sentència, per pronunciar-se al respecte en un futur no llunyà. I ara anem a l'Audiència Provincial de Tarragona i anem a parlar del cas de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Este passat cap de setmana sabíem també que la Fiscalia ha sorprès demanant l'absolució de Delta Zero en el cas de l'incendi. La vista per la resolució dels recursos contra la interlocució de la jutgessa de Gandesa ha acabat amb un gir de moment, inesperat, en l'estratègia de la Fiscalia, segons explicava l'advocat representant de part de les famílies dels bombers morts en l'incendi d'Horta de Sant Joan, Pau Simarro. El Ministeri Fiscal ha demanat que retire la imputació de Delta Zero pels delictes d'homicidi imprudent i de lesions greus. La resta de les parts personades en la causa han mantingut les seues postures inicials. Pau Simarro, l'advocat representant de part de les famílies dels bombers morts en l'incendi, explicava que la Fiscalia s'ha alineat amb la defensa de Delta Zero i es mostrava sorprès. L'escoltem.
O sigui, no ha justificat en absolut, ha dit, bueno, realment s'ha alineat totalment amb la defensa de Delta Zero, no entenem per què, però ha sigut així. És a dir, que ha sigut sorpresiu. És a dir, normalment el Ministeri Fiscal, doncs, el que fa és acusar, o bueno, o no acusar. És a dir, moltes vegades ens trobem que el Ministeri Fiscal considera que no té que acusar i el que fa és callar. No acusa i ja està. En aquest cas no solament no ha callat, sinó que s'ha mostrat favorable als interessos de Carles Font. És respectable, jo no vull criticar amb ningú, però és sorprenent.
A part d'aquesta sorpresa, Simarro també deia que pensava que l'Audiència ratificaria la decisió del jutjat de Gandesa de separar el cas en dues causes.
La idea que amb la que jo marxo avui d'aquí és que el que faran serà ratificar l'auto i sotmetre a judici tant a Carles Font com a Delta Zero i sotmetre a judici, com no, a los senyors Paz i Forner com a incendiaris. És a dir, que hi haurà efectivament judici.
El passat divendres, els tres magistrats de l'Audiència Provincial de Tarragona van escoltar els 8 advocats representants de les parts personades en la causa dels focs d'Horta de Sant Joan durant 5 hores, en una vista poc habitual en aquests processos. Per la complexitat del cas i el gran volum d'informació, els jutges van demanar un mínim d'un mes i mig cap al mes de març per resoldre els recursos. Simarro creu que l'Audiència Provincial mantindrà, com hem escoltat, la resolució de la jutgessa de Gandesa de separar el cas en dues causes i jutjar els presumptes piròmans en un procés del Tribunal Jurat a l'Audiència de Tarragona i a Delta Zero davant un tribunal professional als jutjats penals de Tortosa. I acabarem aquesta primera tanda de l'informatiu també parlant de tribunals. En aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també s'ha pronunciat en temes de llengua, obligant a escolaritzar en castellà, també, entre altres, un alumne de Flix. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat, finalment, la raó a una família de Flix que havia demanat l'escolarització en castellà per al seu fill, segons informava també el passat divendres, s'informava des de fonts judicials. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar a finals de la setmana passada 5 sentències més en el mateix sentit, de manera que ara mateix ja són 13 les famílies arreu de Catalunya a les quals se'ls ha reconegut el dret que els centres on tenen escolaritzats els seus fills donen una resposta concreta a l'escolarització en castellà com a llengua vehicular. Les sentències assenyalen que l'escolarització d'aquests alumnes s'ha fet sense caure en la segregació dels alumnes per raó de llengua i ordena al Departament d'Ensenyament de la Generalitat l'adopció de mesures cautelars per respondre a aquestes peticions. La Federació d'Educació de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre ha estat una de les primeres en respondre a aquesta decisió del Tribunal, mostrant-se ja el passat divendres plenament amb suport del claustre de mestres de l'Escola Enric Grau i Fontserè de Flix davant la sentència del Tribunal que obliga a garantir que l'escola ofereixi la mateixa proporció de classes en català que en castellà. Comissions Obreres considera aquesta mesura cautelar com un atac a un model d'escola integradora catalana i plural que durant més de 30 anys ha anat aplicant-se amb grans consens per part de tota la comunitat educativa catalana i avalada pels nombrosos elogis per part de la Unió Europea com a polítiques integradores i respectuoses de convivència de dues o més llengües en un mateix territori i exemple a seguir per part d'altres territoris europeus. El sindicat considera que en el cas de Catalunya l'agreujant és encara més important, ja que una minoria, una família, vol canviar un model acordat, consensuat i elevat per la majoria de professors de totes les escoles de les Terres de l'Ebre i de Catalunya i per un nombre important d'associacions de pares i mares de les escoles que han participat en les mobilitzacions generals a partir de les resolucions anteriors sobre el model d'escola en català.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre ens anem a ocupar ara de temes possiblement més terrenals. Temes que, a més, ens alegra comentar i explicar per què posen en valor una vegada més doncs, aquests productes del territori. Em refereixo, en aquest cas, als productes o a la cuina ebrenca. Anem a parlar d'un llibre, el llibre La cuina del Delta de l'Ebre, de l'Associació Local de la Dona de la Cava, que ha estat reconegut dintre dels Premis Gourmand World Cookbooks. Explica des de la nostra emissora a Deltebre, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La cuina del Delta de l'Ebre, editada dins la col·lecció La Teca, Donada Edicions, ha guanyat a la primera fase del prestigiós concurs Gourmand World Cookbook Awards, que premia els millors llibres de cuina del món. En concret, s'ha imposat com a millor llibre de cuina mediterrània de la zona Espanya-Catalunya i opta al Best in the World. L'obra és una aposta per la cuina casolana de tota la vida. Les seues autores són els membres de l'Associació Local de la Dona de la Cava, que van aportar receptes trameses de generació en generació. Els ingredients són els que hi proporciona la terra i la mar, el corral i hortet, arròs, peix, conill, verdures i també dolços locals com les paracotes. La cuina del Delta de l'Ebre ha estat nomenada pel jurat dels Gourmand com el millor llibre de cuina mediterrània i representarà el territori a la final de París, on també hi acudeixen propostes com Cook Advantage, de l'holandès Marcel Van Silt, o l'oli d'oliva, l'or de la Provence, del francès Olivier Bassan. En cas de guanyar el premi, romandria a Catalunya, atès que a l'edició anterior se'l va endur el corpus del patrimoni culinari català de l'Institut Català de la Cuina. Sobre la iniciativa del llibre i el que significa ser finalista a un premi d'aquestes característiques, en parla des de l'Associació Local de la Dona de la Cava, Maximina Saborido.
La idea, diguéssim, va sortir des d'Onada Edicions, no? Va parlar en Gustavo Turón, i Gustavo Turón doncs, va pensar que l'Associació de Dones doncs, podien fer el llibre perfectament. Allà on es va començar així una mica com un reto per a nosaltres, no? Una cosa que no havíem fet mai. Implica moltes sòcies dins en aquest projecte i la veritat, el resultat va ser boníssim, ha tingut molt bona acollida aquest llibre, s'ha venut molt, però clar, l'última cosa que nosaltres pensàvem era que poguéssim arribar a ser millor llibre de la cuina mediterrània. I així ha sigut, ens van enviar un correu conforme havíem estat finalistes i que ara la final pues, és a París, que dins la categoria d'aquest llibre se trobaran propostes vingudes de tot el món i que llavors els premis s'otorgaran el dissabte 23 de febrer del 2013 a París.
Si la cuina del Delta de l'Ebre és Best in the World, es coneixerà el 23 de febrer del 2013 al Teatre de Le Carrousel dins la programació de la Paris Cookbook Fair. Els premis gourmands són dels més prestigiosos quant a literatura culinària i vinícola. Cada any apleguen a participants de prop d'un centenar de països. Enguany és la seua 18a edició des de que Eduard Contré els va crear l'any 1994.
Seguim parlant de cuina, encara que des d'una perspectiva ben diferent, des d'una perspectiva, en aquest cas, solidària, perquè l'Ajuntament d'Amposta ha cedit una cuina a Càritas, una cuina que pot donar servei a més de 70 persones, segons explica en aquesta crònica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, la Comissió de Govern de l'Ajuntament d'Amposta va acordar en cedir una cuina industrial a Càritas, provinent de l'Escola Taller. Amb aquesta cessió, Càritas podrà seguir donant servei a més de 70 persones que diàriament reben atenció alimentària d'aquesta ONG. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats, ha manifestat que l'Ajuntament té entre les seves prioritats donar suport a aquelles entitats que realitzen aquestes tasques humanitàries d'ajut a les persones més desafavorides en aquests moments. Escoltem a Laia Subirats.
De moments de crisi crec que l'enginy s'aguditza i l'optimització de recursos han de ser la premissa base de tot treball. I en aquest cas, Càritas ha de traslladar-se de la ubicació que tenia actualment. S'ha buscat una altra ubicació per part de la mateixa entitat de Càritas i aquest nou lloc no disposava d'una cuina, per tant ells han fet una instal·lació nova, però aquells recursos dels que disposava l'Ajuntament el que fa és cedir-los i evitar així una despesa major i tenir un servei, un recurs inutilitzat per part de l'Ajuntament. Per tant, aquest servei, aquesta cuina industrial, que com bé has dit, provenia de l'Escola Taller, el que s'ha fet és cedir-la a Càritas per a que seguisca donant en aquests temps tan difícils servei diari de menjador social a molta gent d'Amposta.
Com deia la regidora, d'altra banda cal destacar que aviat Càritas d'Amposta ubicarà el seu menjador social a un nou local situat al carrer Barcelona, un punt cèntric de la ciutat, per fer més accessible aquest servei d'ajut.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Vall i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora. Catalònia. A la Plana Ràdio també pots escoltar-ho els dimecres a les 3 de la tarda.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
La Via Verda de la Terra Alta quedarà reoberta totalment a finals de febrer. Així es confirmava este passat cap de setmana quan el president de la Diputació de Tarragona doncs, visitava aquesta zona del territori. El passat mes de novembre, recordem, el Consell Comarcal va haver de tallar al trànsit l'accés per dos túnels del terme del Pinell Ebrai on es van detectar moviments de terres i esquerdes. Després que geòlegs i enginyers de la Generalitat fessin una valoració, ara la Diputació de Tarragona ha anunciat una dotació de 40.000 euros per tal de costejar la reparació d'aquesta infraestructura amb l'objectiu de que estigui a punt abans de Setmana Santa. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Lluç, explicava les esquerdes detectades als dos túnels de Pinell de Brai, detallant que a finals, com diem, de febrer, la Via Verda sembla ser que tornarà a estar operativa.
En esta zona en concret, a l'estació del Pinell, els dos túnels que hi ha a continuació que marxen cap a Horta Sant Joan, els dos túnels vam detectar que hi havia unes esquerdes i havien fet moviments. El primer, el que és l'arcada de l'inici del túnel, s'està cedint cap a l'exterior i el segon, hi ha una esquerda molt considerable a dins del túnel. S'hauran de fer uns treballs per assegurar-ho. Van vindre els geòlegs i els enginyers de Ponts i Camins de Territori i Sostenibilitat, van fer tota una valoració, que per cert va ser tot molt ràpid, i arrel d'aquesta valoració dels treballs que hem de fer per assegurar-ho, hi ha un cost, que en aquest cas la Diputació pues, s'ha compromès d'ajudar-nos per poder sufragar les despeses que originarà aquests treballs. Entenem que des de que licitarem l'obra i els treballs se realitzaran, que en un mes, jo crec que un mes i mig, això, els treballs podran estar realitzats i la via verda oberta al públic perquè tothom la pugui transitar. És a dir, que quan algú me comentava que si a la primavera estaria, sens dubte que hi estarà. Parlem de que a finals de febrer, per deixar-ho amb més tranquil·litat, la via verda tornarà a estar oberta.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, destacava la importància de l'actiu turístic de la Via Verda per a la comarca de la Terra Alta.
Totes les actuacions fetes a la Via Verda estan portant a un resultat que és cada vegada millor. Els 40.000 visitants anyals que ara em confirmaven, doncs indica que creix aquest interès turístic per la Via Verda i que, per tant, aquest és un element estratègic per a una comarca amb una demografia petita, però amb una il·lusió pel creixement turístic, a més dels valors propis del que és el conreu agrari de la zona, i que l'una cosa suma molt bé amb l'altra, i que interactuen i es protegeixen una amb l'altra, i que, a més, significa, doncs, com em deien fa uns instants gent del sector turístic, doncs fixi's on deien, president, si venen 40.000 persones i a una despesa mitja d'uns 30 euros per persona, vol dir que l'impacte econòmic només d'aquesta estratègia, d'aquesta via verda, a la Terra Alta, i en el cas del Baix Ebre, doncs seria la xifra que correspongués, que és molt important.
Les incidències detectades en aquests túnels han fet que, tot i que sigui operativa en bona part aquesta via verda, en aquests trams concrets s'hagi vist afectada. El primer dels túnels, com recordava el president del Consell Comarcal del Montsià, el primer dels túnels afectats a la zona de l'antiga estació del Pinell de Brai necessitarà una intervenció en l'arcada de la infraestructura, ja que està cedint cap a l'exterior, i en el segon dels túnels s'assegurava una esquerda important que s'ha detectat al interior. La via verda, que ocupa l'antiga via fèrrea de la Vall de Safan, recorre 99 quilòmetres entre Tortosa i Arnes i s'ha convertit en un dels principals actius turístics de les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta, que s'uneix després d'Arnes amb la via del Matarranya. D'altra banda, també cal recordar que la visita del president de la Diputació va ser aprofitada també per assignar el passat divendres amb el Consell Comarcal de la Terra Alta un conveni per qual s'atorguen 20.000 euros per a possibilitar l'obertura de l'arxiu comarcal. Segons explicava Carles Luz, el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, el conveni entre l'Ajuntament de Gandesa, Consell Comarcal i el Departament de Cultura de la Generalitat per obrir l'arxiu està a punt i es mostrava també confiat de poder inaugurar aquest equipament abans de l'estiu. Finalment, també encara sobre aquesta visita del president de la Diputació de Tarragona a la Terra Alta, va ser aprofitada per signar dos convenis més per a la promoció turística i l'arranjament dels dos cellers modernistes de la comarca, el de Gandesa i el de Pinell de Brai, tot dos obres de l'arquitecte César Martinell. La Diputació destinarà també 40.000 euros per a la promoció turística dels dos equipaments i 40.000 euros més per a continuar amb les millores i la restauració dels dos edificis.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Aquest any 2013 se celebra la 22a edició del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, que continua amb les modificacions iniciades al 2012 arran de l'efecte de la crisi i la reducció del pressupost, però apostant una vegada més des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara per aquest concurs, sense deixar que desaparegui, però adaptant-lo a les noves circumstàncies econòmiques. Des de la seva creació l'any 1992, Santa Bàrbara convocava tres premis: narrativa, poesia i assaig. Els premis de narrativa i poesia es convocaven anualment i el Premi d'Assaig cada dos anys. L'any passat ja es va convocar solament el Premi de Narrativa, passant a ser bianual com la resta de premis. Així doncs, aquest any, 2013, es convoca solament el Premi de Poesia i el Premi d'Assaig. Alfred Blanc, el regidor de Cultura, explicava que la qüestió econòmica és la que ha fet decantar més la balança a l'hora de decidir convocar la bianualitat d'aquests premis, tot i que també és cert que la falta, a vegades, de participació també ha estat un dels motius. L'escoltem.
Sí. Sí, bueno, 22 anys ja són molts anys, Per tant, pensem que ja és un concurs que està ben assentat, ben solidificat, i que per tant cal tirar endavant. Sí que l'any passat, a la 21a edició, és veritat que vam haver d'incloure alguns canvis pel tema pressupostari, pel tema econòmic, doncs que ho anem sortejant així d'esta forma, que presentem les modalitats bianualment. Però bàsicament el primer escull que ens vam trobar va ser el tema econòmic, tot i que sí que és veritat que potser hi havia anys que en alguna modalitat hi havia poca afluència de participants.
Les bases específiques per participar en aquest concurs es poden consultar a la web de l'Ajuntament, santabarbara.cat. També es pot realitzar qualsevol consulta a l'Ajuntament al telèfon 977 71 91 36. I en el fet divers, destacar una nota que ens feien arribar els bombers de la Generalitat fent referència a un incendi que va cremar ahir material aïllant en una planta baixa d'un edifici en obres a Sant Carles de la Ràpita. Un incendi va cremar des del voltant d'un quart de sis de la tarda d'ahir diumenge material aïllant en una planta baixa d'un edifici en obres a Sant Carles de la Ràpita, segons informaven els bombers de la Generalitat. El foc va tindre lloc en un edifici situat a l'avinguda Codonyol número 2 de la Ràpita. La planta afectada té una superfície d'uns 1.000 metres quadrats. No hi va haver cap afectació personal. Fins al lloc de l'incendi s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat que poc després de les 6 de la tarda ja van poder controlar el foc.
L'informatiu en mute.
I finalment ens ocuparem de temes socials que ens arriben des de la capital del Baix Ebre, perquè l'Ajuntament Tortosí i Creu Roja han renovat el conveni de col·laboració per donar suport als col·lectius més necessitats. L'alcalde de la capital del Baix Ebre, Ferran Bel, i el president de Creu Roja Tortosa, Josep Anguera, renovaven el passat divendres el conveni de col·laboració mitjançant el qual l'Ajuntament dona suport econòmic a aquesta ONG amb l'objectiu de col·laborar en les activitats que du a terme en suport dels col·lectius més desafavorits del municipi i per tal d'afavorir la seva inserció social i laboral. Al marge d'aquest conveni, l'Ajuntament de Tortosa col·labora amb Creu Roja mitjançant l'àrea de servei a les persones en diverses de les iniciatives que du a terme l'ONG. L'alcalde volia fer un reconeixement a Creu Roja Tortosa, una entitat clau, va dir, en la societat civil de la ciutat, que arriba a molts llocs on les administracions públiques no podem arribar. Bel va fer extensiu aquest agraïment a la ciutadania després de recordar que la societat tortosina ha reaccionat molt positivament en totes les campanyes de recollida d'aliments que s'han fet. En aquest sentit, Josep Anguera també assenyalava que Tortosa és una ciutat solidària, un fet que es demostra en la participació en cadascuna d'aquestes campanyes i també en fets com l'increment del nombre de voluntaris a Creu Roja, que en poc més d'un any ha crescut un 20%. De la seva banda, la tinent d'alcalde de l'àrea de servei a les persones, Anna Algueró, avançava que des de l'Ajuntament de Tortosa i Creu Roja s'està treballant per estretir encara més les vies de col·laboració a través de nous programes solidaris. Creu Roja Tortosa manté convenis de col·laboració amb d'altres institucions públiques a part de l'Ajuntament de Tortosa, com ara el Consell Comarcal del Baix Ebre, l'Institut de l'Ebre i amb entitats privades com Càritas Diocesana, el Montepío de Conductors o el Club dels Lleons.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem la setmana parlant d'aquesta nevada que continua a la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça, nord del Pallars, continuarà afectant aquest sector ja des d'ahir i també amb aquests gruixos que en alguns punts, sobretot d'altes muntanyes, doncs ja han passat aquests 40-50 centímetres i encara amb previsió que demà la nevada s'intensificarà amb més ganes, sobretot afectant punts del Pirineu Lleidatà amb una cota de neu entorn a aquests 800-900 metres. També destaquem el vent de mestral, que ja s'ha fet notar durant aquestes primeres hores del matí, cops que han passat d'aquests 80 km per hora, 86 a Portbou, 87 a Ulldecona o 82 a l'Hospitalet de l'Infant. I també el vent de mà serà notícia, vent de mestral que s'intensificarà cap a cotes altes, sobretot de les comarques tarragonines. Amb un avís vigent en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, però també per neu. Aquesta nevada, que demà dèiem s'intensificarà al Pirineu, gruixos que poden passar d'aquests 10 centímetres en cotes superiors als 900 metres. Avui, núvols alts i mitjos, amb força estones amb sol, un dia variable en conjunt i amb unes temperatures màximes semblants als valors més alts, entorn a aquests 12-13 graus.
Doncs per avui això és tot. És tot el que hem pogut recollir per explicar a la nostra audiència tot allò que fa referència a l'actualitat a les Terres de l'Ebre. A l'hora d'acabar, doncs, com sempre, agrair l'atenció que han tingut a l'hora d'escollir una de les 6 emissores municipals associades a EMUTE, des d'on poden escoltar aquest informatiu, tant a la 1 de la tarda com també a les 7. Gràcies per la seva atenció, que acaben de gaudir d'una bona jornada. Els esperem demà en aquesta mateixa emissora i a l'hora de costum.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.